Tres i l'astròleg.
Alberto Orlegui, bon dia.
Què tal, Mercè, bon dia.
Què tal, Antoni Dalmases, com anem?
Anem bé, anem tirant
a punt de les festes aviat, eh?
Primer un festival, després hi ha festes.
El festival de què?
No sé, el dijous.
El dijous?
Hi ha un festival.
Ah, sí, això sembla. Sí. Això sembla un festival que haurem d'anar tots, es veu.
Espero que hi hagi un festival.
Sí, va. Com sempre, arrenquem aquest espai conegant la trajectòria de diferents personatges. Avui ho fem mirant al sud, a l'Ebre, amb Quico El Celio, el noi i el mut de Ferreries, Premi Nacional de Cultura l'any 2015.
Hem elegit la música tradicional, la música popular, l'hem elegit en un moment en què potser també esta terra estava faltada d'esta banda sonora, en uns moments també...
Aquest que sentim és Arturo Gaya, un dels integrants d'aquest grup de folk de Tortosa, juntament amb Quique Pedret i Jordi Fuster. I per què són notícia aquesta setmana? Doncs perquè hi van celebrar els 25 anys als escenaris.
Carrite de la cava fa uns quants anys que va plegar perquè els autos i les motos no deixaven guanyar el pa.
Ai, el Dalmas és que riu sota el nas. Això vol dir que t'agraden.
Sí, que m'agrada.
Aquesta
perquè...
gent de l'Ebre.
Exacte. M'agrada molt, molt, molt la ironia, aquesta ironia que forma part de l'ADN d'aquesta colla, que són tres, però són sis, que ja amb el nom ja és molt divertit, perquè això de Quico El Celio, el noi i el mut de Ferreries ja és molt bo, i indica una mica la intenció que tenen aquesta gent de parlar de la vida amb humor, de la vida amb sentit crític, de coses serioses, però amb sentit crític, amb ironia fina, que és la que ajuda a suportar la vida. La ironia ajuda a suportar la vida. I ells ho fan cantant, d'una manera alegre, punyent, divertida, sempre pensant en lo riu, que és vida, i que és història. Perquè aquest riu que tenen ells allà és un riuàs, com una casa de pagès, que de moment encara no l'han pres, no l'han robat.
Tot i les amenaces, perquè allà baix ja estan molt mobilitzats per defensar tot el patrimoni natural.
Sí, esclar, i tenen tota la raó del món perquè és la vida que tenen ells allà i és un riu que és d'allà. Vull dir, jo a vegades he sentit coses estranyes sobre el riu que la gent de l'Ebre roba l'aigua dels altres, no? Llavors jo no entenc que els que viuen més a prop del mar puguin robar l'aigua dels que viuen més amunt del mar. Jo el riu sempre l'he vist baixar avall, no l'he vist mai pujar amunt, però com que ara últimament les coses són 155 vegades diferents,
això és cert.
Doncs ara resulta que potser
les lògiques no funcionen.
El riu potser va al revés. No? A mi m'agraden aquesta gent, m'agraden molt. I m'agrada perquè reivindiquen dues coses. Una és la jota, que és una jota que és universal, que és mediterrània,
i tant.
Molt bé expliquen ells alguna vegada. I per altra part, perquè aquest puntet de la jota que té la mala bava, la picardia suficient com per animar, ajudar, divertir i a més dir coses. I hi ha una altra cosa que m'interessa molt.
Digues.
Són les jotes improvisades que han heredat dels pagesos, que és una forma tradicional, de llarga tradició a tot el país, que a vegades són doncs, per festejar, per riure, per... que van improvisant. Hi ha els glossadors menorquins i mallorquins, hi ha tota aquesta gent que fa les corrandes, hi ha tota aquesta qüestió que és medieval ja, dels trobadors, que els trobadors ja feien, que improvisaven una mena de lluita dialèctica amb música i rima, que és una cosa bonica que no s'ha de perdre, no? I això és ben bé que és el que ells fan.
És importantíssima la feina que han fet de recuperació de tot aquest patrimoni, sobretot també molt important, perquè van començar als anys 90, de situar l'Ebre al mapa.
Sí, perquè van situar la seva zona al mapa. És a dir, cantant aquestes coses s'han fet conèixer i han fet conèixer el país. I han dit, som aquí, i som aquí d'una manera no ploranera, ni trista, ni derrotada, sinó divertida, irònica, sarcàstica i amb ganes de sandunga i amb ganes de gresca.
Sí, sí,
no?
Amb aquesta ironia coles els missatges
amb
que vols.
Amb això coles tot el que vols, home.
Bé, Orlegui, què hi posem aquí?
Mira, jo no conec la trajectòria del Quico El Celio, el noi i el mut de Ferreries tant com l'Antoni. Sí que és veritat que, òbviament, fa molts anys que volten per aquest món i a mi el que m'interessa és allò que comentava abans, no? Aquesta idea de recuperar, però sobretot de difondre el patrimoni musical popular i tradicional de Catalunya. La seva vinculació amb el cinema, home, ha costat una mica de trobar, però l'hem trobat, evidentment, perquè una de les cançons més conegudes de la Guerra Civil, que és el famosíssim Ai Carmela, va sortir amb un documental en què ells van fer la seva particular versió. Va ser amb una pel·lícula anomenada La Batalla de la Memòria.
Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba la rumba la rumba va. Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba la rumba la rumba va. Va passar el riu per la nit. Ai, Carmela, ai, Carmela.
va passar el riu per la nit, ai Carmela, ai Carmela.
Ai Carmela, a part de ser una pel·lícula, diguem-ne, molt coneguda de l'any 1986, que es va emportar amb la immensa majoria dels Premis Goya de la seva primera edició, sí que és una de les cançons més tradicionals que van sonar molt, evidentment, amb aquest tràgic episodi de la nostra història recent, que és la Guerra Civil, i de la qual, doncs, aquests... bé, doncs, el Quico Celi, el Noi i el Mut de Ferreries, doncs, van versionar amb una pel·lícula que es va dir La Batalla de la Memòria, i que era un documental dirigit per en Mario Pont, on es parlava, doncs, això, doncs, la Batalla de l'Ebre, no tant el transfons per entendre'ns bèl·lic, sinó tot allò que hi ha al darrere, que acostuma a ser el més interessant i, sobretot, el més dolorós de qualsevol guerra.
I tant, i que allà, òbviament, està encara molt present. Felicitats, doncs, aquests 25 anys als escenaris de Quico El Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Aquests han estat els primers personatges de la setmana, però n'hi ha d'altres. Per exemple, el dramaturg Albert Boadella, fundador dels Joglars.
Mis padres primero trabajaban en la publicidad de... periódico La Publicitat de Catalunya, ¿no? Que era un periódico de la época, pero un periódico, en fin, catalanista, etc. Pero tenían muy buena posición. Cuando vino la guerra, pues las cosas cambiaron y...
Divendres va fer 40 anys de la detenció d'Albert Boadella arran del procés militar obert pel seu espectacle La Torna, una obra que recreava els últims dies de Heinz Schess, un ciutadà alemany executat a Garrotville pel règim franquista, el mateix dia que Salvador Puig Antich, el 2 de març del 1974. Avui, a Tres i l'Astròleg, Albert Boadella. L'inici d'Ubu President, estrenada pels Joglars el 1995, una sàtira política que retratava l'aleshores president de la Generalitat Jordi Pujol. Es tracta d'una versió actualitzada d'Operació Ubu de l'any 1981. I del Mas, és tu amb La Torna, i tens bastantes coses a dir, em sembla.
Bueno, jo vaig anar seguint la trajectòria d'aquest home i del seu grup. Ara em fa una mica de mandra parlar-ne, però el que he de dir és que sí, que jo anava veient les obres, jo vaig començar veient el joc i el Cruel Ubris i el Mari d'Ous a Sabadell, amb unes saletes petites, quan encara no d'això. Al principi, fins i tot, jo recordo haver vist el Boadella com un fideu vestit amb una malla negra que semblava allò, un aprenent de Marcel Marceau, i després van anar canviant i van anar convertint la colla, els Joglars, en un grup, jo penso que sòlid i interessantíssim. La Torna va ser, per mi, bueno, una joia. A l'Ubu President també vaig riure molt, molt, però amb La Torna ja va ser, per mi, el colmo. Feia poc que havia acabat de tornar de la mili i em vaig trobar del de l'escenari uns militars que eren exactament clavats que els jo havia deixat en aquella caserna miserable. I parlaven igual i s'expressaven igual i feien les mateixes barbaritats. I llavors aquesta obra tan divertida va resultar que a Reus sembla ser que la van denunciar, com ara denuncien coses la gent del carrer que diu no m'agrada això, i ho denuncien i ja els hi fan cas, i els fan fora. Doncs el van denunciar i els van posar a una querella, un judici militar, els van condemnar el Boadella i a quatre companys més, que la gent sempre sembla que se n'oblida. Aquests quatre companys es van tirar 11 mesos a la presó, poca broma, 11 mesos, l'Arnau Viladebó, el Gavir Renom, la Virim de Maeto i el Solsona.
I ell?
I ell va escapar-se perquè va, no sé quina cosa, va simular cosa teatral al teatre, a l'hospital, es va escapar de l'hospital i va fugir a l'exili. Des d'aleshores es va desvincular dels seus excompanys, que van ser empresonats, com deia, i ha anat des de llavors, jo per mi ha anat degenerant, perquè, clar, quan una persona es fa gran, jo mateix em sento més vell i més cansat, no? Però hi ha gent que es cansa d'altres maneres. Per mi ha donat mostra d'un deliri barreja d'enveges i complex d'inferioritat sublimat que ha anat canalitzant cap als insults i les barbaritats contra Catalunya i els catalans amb una virulència que jo penso que és embogida, segurament perquè demana a crits una estàtua al Pla del Teatre al costat del Pitarra, però jo penso que ell no se la mereix. I és això. Ara, avui dia, aquest home és només la imatge envellida, arrugada i patètica de l'odi.
Perquè aquí no tornen més a fer res.
No ho sé, jo l'ignoro, vull dir, no. Clar, em sembla que no.
I amb tota la potència dels Joglars i tot això, ha quedat absolutament...
No, els Joglars van continuar, sí. sembla entendre, per altra banda. Sí. Fins i tot els que van anar a la presó es van litigar amb ell, perquè llavors va fer La Torna de La Torna, i doncs, l'autoria de La Torna era col·lectiva, segons deien, i ell afirmava que era ell, perquè era ell el director. Aquesta megalomania que criticava en el Ubu President es va convertir en l'Ubu Boadella.
Se la va aplicar,
sí,
diguem-ne.
Sí, i ara és l'Ubu Boadella, que l'únic que passa és que no s'ha engreixat. Ja passa això, que no s'engreixa, perquè suposo que l'he reconcome, l'odio. Jo diria, no sé, no tinc res en contra, Jo vaig conèixer algunes interioritats familiars, que ara no vull dir, però em sembla que realment ningú va quedar gaire content d'haver passat per la vida d'aquest home.
Déu-n'hi-do, contundent el Dalmases, Berlegui.
Home, mira, en Budella jo no l'he seguit, la veritat, Vull dir que és d'aquelles persones que allò de separar, diguem-ne, l'artista de la persona, no? Valoro moltíssim tot el que devia fer en el seu moment. La torna va ser una mostra certament extraordinària de valentia en el seu moment, perquè, home, s'està sotmès a un consell de guerra, no ara, sinó fa 40 anys, per injúries a l'exèrcito, doncs, òbviament, era molt diferent al 2017 que no pas al 1977, Però sí que és veritat que aquest viratge els darrers anys criticant el catalanisme, més que el catalanisme a Catalunya, i sobretot, evidentment, la deriva o de les posicions independentistes que molts, hem anat adquirint, doncs fa que, òbviament, no es pugui mirar, diguem-ne, amb ulls objectius. És impossible, perquè encara que hauríem de separar sempre la persona de l'artista, doncs és innegable que sempre hi ha una connexió. La vinculació amb el cinema, doncs sí, també s'ha produït, malgrat que el Budella, doncs, és obra de teatre, sí que també ha fet alguna incursió al cinema, com la que va tenir lloc ara fa 14 anys, el 2003, amb la pel·lícula Buen Viaje, Excelencia.
Excelencia. Tengo que comunicarle una trágica noticia. El presidente del gobierno, don Luis Carrero Blanco, ha fallecido.
Aquesta pel·lícula del 2003 la va protagonitzar en Ramon Fonsarem, que de fet ha sigut, diguem-ne, el seu actor fetitxe. Crec que recordar que fins i tot ara és el director de Juglars, o havia sigut en el seu moment. I és el que va protagonitzar, si no recordo malament, també l'Ubu President, i aquí interpretava en Franco en els darrers mesos de la seva vida, quan, com bé sabeu, doncs, va haver-hi l'atemptat contra Carrero Blanco, diguem-ne, fet que va, evidentment, canviar o acabar, diguem-ne, de d'empènyer el franquisme, ja agonitzant pràcticament, diguem-ne, una mort imminent. Clar, com acostuma a passar amb aquesta mena de pel·lícules que són essencialment sàtires, com és el cas de Buen Viaje, Excelencia, la vessant cinematogràfica, els valors artístics, diguem-ne, s'han de deixar de banda i s'ha d'entendre el film només en el seu context històric i polític. Només d'aquesta manera penso jo que es pot jutjar, perquè si no, des d'un punt de vista, diguem-ne, artístic o cinematogràfic, diguem-ne, poca cosa, penso jo, que pot aportar.
Bé, Orlegui, això sempre ens passa, Ens acostuma a passar això, que està molt bé el context, però a l'hora de valorar la qüestió artística,
clar, i de fet,
ho suspenem,
Clar, i en el fons, a veure, és un error, vull dir, hauríem de separar ben bé una cosa de l'altra, però clar, és innegable, vull dir, escolta, i em sembla que l'artista va lligat consubstancialment a la persona i per tant, doncs, és impossible valorar objectivament, diguem, una figura si no és a través, doncs, en aquest cas, de les seves declaracions i els seus discursos.
Jo volia dir una cosa que em sembla que és interessant que la gent sàpiga, si és que els vells ho sabem, però els joves ho han de saber, que és que aquesta màscara que hi ha amb la cara, amb la boca ratllada amb una ratlla vermella, es va fer justament a causa del judici contra els Joglars de la Torna, no contra el Budella, contra els Joglars de la Torna. Fabià Puigcerver va dissenyar aquesta màscara com a forma de protesta que encara dura fins
ara. Ostres, molt bona aquesta.
Sí. I la vigència,
Tant. Sí,
és vigent, l'hem vist fa quatre dies i l'estem veient.
Vaja, no vull dir, no és vigent, és d'una rabiosa actualitat i la necessitem recordar i tenir-la, aquesta
màscara. Això ve de la pressió popular contra el procés.
La llibertat d'expressió, és a dir, el símbol aquest de llibertat d'expressió quan es va fer el Consell de Guerra va ser aquesta màscara amb la ratlla vermella, la màscara blanca de mim, amb una ratlla vermella.
Interessant, Dalmas, és molt bé aquest apunt. Bé, hem parlat d'aquests 40 anys de la detenció d'Albert Boadella arran del procés militar obert pel seu espectacle a la Torna. També hem parlat de Kiko el Celio, òbviament, aquests 25 anys amunt dels escenaris. I acabem amb una actriu, la noruega Liv Ullmann, musa i actriu favorita del director suec Ingmar Bergman.
I have worked with some good directors in films, not only Ingmar Bergman, and I worked with very good directors in the theater. But there aren't that many in either in film or
avui fa 79 anys aquesta actriu, guionista i directora noruega, una de les icones del cinema independent. Dalmas, és una actriu nascuda a Tòquio, tu.
Sí, nascuda a Tòquio, triomfant als Estats Units i, en el fons, localitzada en Noruega i Suècia sempre en les seves pel·lícules. Per mi, com a simple espectador, que cada vegada vaig menys al cinema, també s'ha de dir
això. Ho has de recuperar,
Sí, bueno, quan facin pel·lícules hi aniré, no pateixis, Vull dir, facin cine i aniré, mentrestant, com que fan ninots i coses...
Soroll.
Sembla que sí, soroll i moviments estranys. Ara ja no les entenc, les pel·lícules, per tant, ja no hi vaig, Però és igual. Per mi, com has dit tu molt bé, el nom de Liv Ullmann sempre va associat a Ingmar Bergman. perquè doncs, és amb ell que sempre, diguem-ne, la vaig identificar, sobretot a partir de la pel·lícula Persona. I llavors és una actriu que, per mi, encara una cosa més curiosa que us diré, bàsicament només té cara. És a dir, només té cara aquesta dona. Perquè jo, quan veig la cara d'aquesta dona, ja pateixo. És una actriu, més que una actriu, és un rostre. Potser ho faci que encara em dura aquell impacte del Persona de fa tants anys, la pel·li mítica, que vaig veure quan era jove i he vist anys després. Però sobretot els gestos de tortura interior, d'angoixa davant la vida, expressats amb els ulls tan clars i atònits de mirada tensa, és el que em segueix semblant, diguem-ne, vull dir, impactant.
A patir.
No a patir, impactant. És a dir, per mi la profunditat d'aquesta dona està en el rostre. Jo quan la veig començo a reflexionar i és com si fes un mirall de l'ànima torturada que tots portem a dintre i dels racons ocults de la persona.
Björlegui, estàs d'acord?
Doncs sí, parcialment. Sí que és veritat que Liv Ullmann és un dels tòtems, per entendre'ns, de les sales d'art i assaig dels anys 60 i 70, sobretot a les ordres d'Ingmar Bergman. Jo tinc veritable debilitat per Bergman, sobretot de la primera part de la seva carrera.
Sí.
Tot i que ella va treballar, diguem-ne, als anys 70 i 80 en pel·lícules com El grito de susurros o El cara a cara o El huevo de la serpiente. Malgrat això, i tal com comentava l'Antoni, la seva pel·lícula més recordada, sens dubte, és Persona.
In these words, the leading film critics of Europe have honored Ingmar Bergman's new film, Persona. Persona is a knowledge, a terrible knowledge of our loneliness, our estrangement.
Sí que és veritat que Liv Ullmann té aquesta bellesa tan nòrdica, malgrat que has comentat abans que nascuda al Japó, tot i que, evidentment, per circumstàncies, diguem-ne, accidentals. Jo, mira, haig de fer una confessió, ja que estem a aquestes hores de la matinada...
Va,
i que
confessa.
Que, d'acord, sí, tenim 30.000 oients, però no sé si masses més. A mi, Persona, malgrat tenir, insisteixo, aquesta debilitat per Bergman, a mi sempre m'ha avorrit moltíssim aquesta pel·lícula, tu. Mai he entrat... Bergman hi ha entrat molt en pel·lícules, diguem-ne, que sé jo, el Set de Segell, els Gritos y Susurros, el Manantial de la Donce, ella, totes fresses salvajes, però aquesta de Persona, tu, ostres, m'he intentat veure-la dues vegades, i les dues no hi he entrat, no hi he pogut, malgrat que sí, admeto aquesta hipnòtica mirada, aquest rostre tan notable que té la Liv Ullmann, impecable com sempre amb totes les seves interpretacions, i encara que sí, que ha fet moltes altres pel·lícules amb altres directors, sens dubte sempre va associada la seva carrera amb el director d'origen suec, Ingmar Bergman.
Va, Dalmases.
Sí, però no siguem injustos, perquè aquesta dona es veu que té un sentit de l'humor intens.
Segur.
No, el va demostrar en una mena de llibre que va escriure cap a finals dels 70 que es deia Canviant,
sí.
I també perquè ha sigut directora de cinema.
Sí,
i va dirigir la famosíssima Trolosa, que era sobre unes notes i un guió de l'Ingmar Bergman.
Caram.
És a dir, aquesta dona ha fet feina.
Doncs felicitats per Liv Ullmann, que avui fa 79 anys. Björlegui, Dalmases, fins demà.
Fins demà.
Adéu-siau.
El suplement amb Ricard Ostrell.